Bon dia, són les dues. Complicadíssim avui per moure's pel territori. Per milers de viatgers ha estat un autèntic malson, tant pels que es desplacen en vehicle privat com pels que van en tren i fins i tot pels que han d'agafar un avió.
Pues valorant altres opcions de viatjar cap a Galícia, pues bueno, pues tenim cotxes, pues ara anem intentant veure si ens tornen els diners.
De lo que hemos comprado, pero a mí eso no me soluciona nada. No, a mí me soluciona que yo estuviera allá en Madrid.
Tampoc s'hi pot fer res, no? S'ha d'esperar i vaig a reclamar que em tornin els diners per anar demà, suposo.
Són tres dels més de 7.000 passatgers afectats pel tall de circulació del TGV durant 5 hores. No hi ha hagut trens d'alta velocitat entre Figueres i Madrid per culpa d'un robatori de cable. A tot això s'hi ha de sumar un matí negre a l'AP7, que encara ara continua tallada en diversos punts. El més important, a Fogars de la Selva, on un camió ha quedat completament atravessat i provoca fins a 20 quilòmetres de cua. I a l'aeroport Ryanair ha reprès la vaga dels tripulants de cabina amb 8 vols cancel·lats ja a aquesta hora.
RAC 1 migdia.
Però aquest matí també hem estat molt pendents de la reunió entre el govern espanyol i les comunitats. Moncloa es nega a ajornar l'entrada en vigor del paquet de mesures d'estalvi energètic, malgrat les crítiques d'alguns consellers.
Ha habido comunidades que han pedido la retirada del decreto ley. El decreto ley está en vigor y algunas de las medidas se empiezan a aplicar a partir del miércoles. Un aplazamiento supone un nuevo decreto ley. Por tanto, en efecto, no va a haber ningún tipo de aplazamiento.
La ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, ha estat taxativa, declaracions que ha fet fa només uns minuts. Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
Els Mossos investiguen una altra punxada a una noia de 14 anys.
Ha estat aquest cap de setmana durant la Festa Major de Castelló d'Empúries. El PSC ha demanat la compareixença dels consellers d'Interior, Salut i Igualtat per abordar la qüestió al Parlament.
El Barça treballa contra rellotge per inscriure els nous fitxatges abans del debut a la Lliga dissabte al Camp Nou contra el Rayo.
Si es concreta l'arribada de Marcos Alonso, seran 8 els futbolistes que el club haurà d'inscriure en els propers 5 dies. A més, hi ha d'haver sortides forçosament perquè actualment hi ha més jugadors que fitxes disponibles. L'equip va tancar la pretemporada amb una il·lusionant golejada contra el Pumas davant de 83.000 espectadors.
I l'Espanyol anunciarà aquesta tarda l'arribada d'Edu Expósito.
Ho ha avançat aquest migdia Mauier, el conseller delegat de l'Espanyol, que també ha volgut deixar clar que compten amb Raúl de Tomás, tot i les diferències amb el tècnic Diego Martínez. També pendents del mercat, el Girona, que ahir va tancar la pretemporada amb un empat contra el Saragossa.
I l'últim titular pel temps. Aquesta setmana es mantindrà la dinàmica dels últims dies, amb matins tranquils i tardes mogudes. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí. Matins bàsicament assolellats, amb alguns bancs de boira, núvols baixos, poca cosa. I a la tarda, de nou, amb nuvolades que descarregaran ruixats i tempestes avui dilluns, sobretot al Pirineu més oriental, punts del Prepirineu, Berguedà, Solsonès, nord d'Osona, Garrotxa. Precaució, aquestes tempestes poden ser localment fortes i anar acompanyades de calamarsa o pedra, també a la resta de la serralada, però menys importants que les d'ahir. En canvi, com més a prop de la costa i al sud, es mantindrà el domini del sol, amb calor molt intensa a l'interior i xafogó marcada a la costa.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
De seguida us expliquem les conclusions de la reunió que el govern espanyol ha mantingut amb les comunitats autònomes aquest matí per aclarir dubtes sobre el paquet de mesures d'estalvi energètic, però sobretot per calmar els ànims molt encesos. Una reunió que ha acabat fa només uns minuts. Però abans, matí de tempesta perfecta pel que fa a la mobilitat que ha complicat la vida a milers de viatgers. Ens fixem d'entrada en l'AP7. A aquesta hora l'autopista està tallada en dos punts, on la situació és més complicada és a Fogars de la Selva en sentit nord. Ara s'hi acumulen gairebé 20 quilòmetres de cua per un camió que ha bolcat aquest matí. A més, al sud, la P7 també està tallada a l'altura de Vilaseca, al Tarragonès, i hi ha retencions importants a Martorell. Ho resumim tot plegat des del Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
Bon dia. D'aquesta hora encara tenim l'autopista AP7 molt congestionada, amb aquest tall de trànsit per aquest camió bolcat, per aquest accident malauradament mortal de primera hora del matí a Fogars de la Selva i en sentit Girona. Es manté tallada, com dèiem, hi ha uns 20 quilòmetres de cues des de Vilalba Sasserra fins a Fogars, i el trànsit, recordem, es desvia per la C35, també molt congestionada, amb trams de lentitud, amb aturades de llarg d'uns 17 quilòmetres entre Sant Celoni i la zona d'Hostalric, també en sentit nord. En aquesta meitat nord del país destaca també la C32, aquí amb lentitud i retencions entre Pineda i Palafolls, tot plegat també en sentit nord. Pel que fa a la meitat sud, destacarem encara l'autopista AP7, on recordem també hi ha hagut un accident a l'altura de Martorell. Queda encara un carril tallat i aturades intermitents entre Sant Cugat i aquest punt, al llarg d'uns 14 quilòmetres aproximadament en sentit Tarragona. Per últim, recordem que l'AP7 també es manté tallada a l'altura de Vilaseca, en aquest cas en sentit nord, per un camió incendiat d'aquesta matinada. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Eduard. Matí complicat a les carreteres, però el transport ferroviari no es queda enrere. 7.200 passatgers s'han vist afectats per un tall de circulació entre Figueres i el Camp de Tarragona, que s'ha allargat durant més de 5 hores, des de primera hora del matí fins ben bé a les 12 del migdia. En total, Renfe ha suspès 22 trajectes, això després del robatori aquesta matinada d'uns 600 metres de cable de fibra òptica al Baix Penedès. De moment, la policia ha detingut un sospitós i no descarten fer més detencions. Mentre els operaris continuen reparant la via i això fa que els trens hagin de limitar la velocitat en alguns trams perquè els sistemes encara no funcionen del tot amb normalitat. Renfe ha ofert alternatives amb comptagotes, com ara un tren alternatiu pels viatgers d'Atocha que havien d'anar fins a Barcelona. A la pràctica, però, a la majoria de passatgers els han ofert recol·locar-los en un altre horari o bé tornar-los els diners. Tot plegat ha provocat un matí en què centenars de persones s'han acumulat davant les finestres de reclamacions de les estacions. Vegem quina és la solució ara mateix a l'estació de Sants de Barcelona, que durant tot el matí ha estat un caos. Marc Segués, bon dia.
Bon dia. El caos i el col·lapse que hi havia a tota l'estació de Sants es limita ara a uns quants centenars de persones que estan apilotonades davant les portes d'accés dels AVE, ABLO, AVANT i UOIGO. Algunes porten aquí més de 5 hores esperant. Els Mossos i la megafonia no paren de donar instruccions perquè, malgrat la massa de gent, tothom pugui accedir a les vies i no perdi el seu trajecte. En aquests moments ja han sortit tots els trens d'alta velocitat que tocava fins les 12 del migdia. Tot i que la situació es comença a desencallar, la indignació i el cansament són molt presents a Sants.
Viatgem per a UOIGO, no hi ha ningú que doni la cara de res, et diuen que truquen que és per telèfon i a veure si solucionem algo, però ni telèfon ni res, ningú contesta.
Tengo un niño de 2 años y claro, lo que son 3 horas ya para mi hijo es mucho, la espera aquí pues más aún. Lo único que me han dicho es que esperemos a los carteles a ver cuando ponen que va a salir.
Durant aquest matí, molts passatgers s'han buscat formes de transport alternatiu, com cotxes, busos o avió, per poder arribar als seus destins. Els que han pogut accedir a les guixetes d'informació ens han explicat que Renfe s'ha compromès a retornar-los el preu complet del bitllet.
Gràcies, Marc. I dia complicat també als aeroports per acabar-ho de Dubai i fer-ho tot ben complet. Els tripulants de cabina de Ryanair han començat avui una altra tongada de vagues. Aquesta s'allargarà fins l'endemà de Reis, fins a gener. Les aturades es repetiran cada setmana, de dilluns a dijous. L'aeroport del Prat és el més afectat de l'estat. Fins ara hi ha 8 vols cancel·lats i una vintena més que han hagut de gestionar amb retard. Carolina Gramunt.
Els vols cancel·lats han estat els d'anada i tornada a Menorca, Roma, Milà i Londres. Avui els serveis mínims han estat del 80%, però el sindicat es queixa que la companyia abusa d'aquests serveis mínims, ja que els situa en el 100%. Això és el que ha dit Pau Ibarzábal, portaveu del sindicat USO Ryanair.
Els treballadors ens aprofitem el fet de que l'empresa no enviï les notificacions a temps o no les enviï correctament, i és quan podem exercir el nostre dret a vaga.
Des del sindicat també denuncien que l'empresa ha acomiadat 11 treballadors en tot l'estat, 5 d'ells a la base de Barcelona al Prat, per secundar la vaga.
I a banda de Ryanair, una altra companyia que pot tenir un agost complicat és EasyJet. Després de l'acord de la direcció de la companyia britànica amb els tripulants de cabina, que també van fer vaga aquest juny i juliol, ara són els pilots d'EasyJet els que aniran a la vaga durant aquest mes. Tenen previstes aturades de divendres a diumenge que ve, és a dir, els dies 12, 13 i 14 d'agost, i les repetiran la setmana següent, del 19 al 21, i l'altra, del 27 al 29. Si ho sumem tot plegat i ho posem sobre el calendari amb les protestes de Ryanair, veiem que només hi ha un sol dia en tot el mes d'agost que no hi hagi vaga a l'aeroport del Prat.
RAC 1 migdia.
Són les 2 i pràcticament 10 minuts. El govern espanyol manté el decret de mesures d'estalvi energètic que entra en vigor demà passat dimecres. Catalunya demanava endarrerir-lo perquè les petites empreses tinguessin una mica més de coll per adaptar-s'hi, i algunes comunitats del PP directament exigien retirar totes les restriccions, però la Moncloa s'hi nega en rodó. Tot plegat s'ha debatut en una reunió telemàtica entre els responsables d'Energia, Indústria i Comerç, que ha acabat fa només poca estona. Més detalls des de Madrid. Jon Gracia, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol no ha rebut plans alternatius i esperarà propostes per part de les comunitats autònomes fins al 31 d'agost. Les pròpies comunitats han demanat poder ajudar directament també als sectors afectats i la seva intenció d'aplicar mesures per estalviar. La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, considera tristes les reaccions per part de certs partits i institucions davant el decret i l'escoltem.
Nos sorprendió que casi antes de que acabara la rueda de prensa hubiera una presidenta de una comunidad autónoma diciendo que no se apagan las luces de la calle. De hecho, habló antes probablemente de poder entender que no había ningún tipo de limitación y nos ha sorprendido que a lo largo de la semana el discurso haya ido variando. Primero es no se apaga, luego es cumplimos pero no tanto, luego pedimos la retirada, luego queremos una reunión técnica, luego queremos una reunión de ministros, luego queremos una reunión de presidentes. No creo que eso ayude a tranquilizar nada y creo que no ayuda a facilitar nada.
Ribera també ha comentat que el govern espanyol prioritzarà ajudar als petits establiments, ja que els grans centres comercials tenen més feina avançada. Per altra banda, el Partit Popular demana a Pedro Sánchez la retirada immediata del decret llei i la convocatòria urgent d'una conferència de presidents, sense deixar clar encara si acudiran a la justícia o no.
Gràcies, Ion. Teresa Ribera ha dedicat bona part de la seva roda de premsa a rebatre les crítiques que li arribaven des del govern de Díaz Ayuso, i és que Madrid ha estat de llarg la comunitat més beligerant amb aquest decret d'estalvi energètic. El govern de Ayuso manté el pols d'ençà que la nova normativa va sortir publicada al BOE, que se la miren amb lupa per trobar qualsevol excusa que els permeti dur-la al Constitucional. El vicepresident madrileny, Enrique Osorio, ja advertia aquest matí que si la reunió d'avui era purament informativa, que si no servia per fer marxa enrere i no hi havia canvis, com no n'hi ha hagut, el decret té molts números d'acabar sobre la taula d'un jutge. Osorio en parlava a Antena 3.
Yo he dicho lo que era deseable y lo que un gobierno razonable en un gobierno con tintes autoritarios haría, ¿no? Lo deseable es que hubiera cambios, que se acordara con las comunidades autónomas las medidas a tomar, pero este gobierno ya le conocemos. Ordeno y mando. Se han acostumbrado a que existen los reales decretos, leyes y un instrumento jurídico de nuestra Constitución que está para casos absolutamente excepcionales, lo utilizan hasta para esto.
Però les reticències arriben gairebé de tot arreu, no només de Madrid, també des de Catalunya. La Generalitat reclama, per exemple, que les estacions quedin al marge de la limitació dels 27 graus. Creuen que seria contraproduent, que si fa massa calor, la gent deixarà d'agafar el transport públic i optarà pel cotxe. El secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, en parlava aquest matí al Món a RAC1.
Ser molt estricte o fixar-nos molt en aquesta mesura dels 27 graus pot generar efectes adversos o no desitjats, no? Per exemple, dintre dels sectors afectats, si apliquem aquesta mesura de forma molt estricta en estacions de transport públic, podem estar generant un efecte totalment contrari al desitjat, que és desincentivar l'ús del transport públic en detriment del transport privat. Per tant, home, en funció de les aglomeracions, potser seria un dels espais que potser s'hauria d'excepcionar o, com a mínim, flexibilitzar, no?
Castellanos, que és qui ha participat en la reunió en nom de la Generalitat, no hi ha anat cap conseller del govern, que també demanen ajudes, tant pels comerços que han de fer inversions com per reforçar la inspecció. En aquest sentit, Castellanos advertia al Món a RAC1 que la Generalitat no té prou efectius per fer un control exhaustiu del compliment de les mesures. I una altra d'aquestes mesures aprovades en el paquet d'estalvi energètic és la gratuïtat dels abonaments de bitllets de Rodalies i mitjana distància de Renfe. Des d'avui, tothom qui vulgui acollir-se a aquesta mesura es pot registrar a la pàgina de Renfe. És un requisit imprescindible per poder demanar els abonaments subvencionats, que es posaran a la venda el dia 24 d'agost. Elena Berrocal.
Renfe s'ha volgut avançar una allau de peticions i d'aquesta manera dona una mica més de dues setmanes perquè tothom ja hagi fet la primera part de la gestió, que és registrar-se a la seva pàgina web. Els nous bitllets es podran comprar a través de l'aplicació de mòbil de Renfe Rodalies o a les taquilles, i els usuaris hauran de pagar un dipòsit de 10 euros en el cas dels abonaments de Rodalies i de 20 euros pels serveis de mitjana distància. Aquests diners es retornaran quan acabi la gratuïtat del servei, sempre que s'hagin fet com a mínim 4 viatges al mes.
I en clau política, l'oposició no dona credibilitat als moviments interns de Junts per Catalunya, que demanen sortir del govern per respondre a la suspensió de Laura Borràs. El PSC i la CUP creuen que el partit no s'atrevirà a prendre una decisió d'aquestes característiques tenint les eleccions municipals a tocar, Giró.
La socialista Alicia Romero assegura que Junts no s'arriscarà a perdre quotes de poder, sortint, per exemple, també de la Diputació de Barcelona, a les portes d'un calendari electoral, ho ha dit a l'agència EFA.
Si sus batallitas políticas las dejaran, digamos, dentro de la sala, no habría problemas. El tema es que salen. Aún así, estoy convencida que Junts per Catalunya ni dejará el gobierno de la Diputación de Barcelona, ni dejará el gobierno de la Generalitat, porque en el fondo pues son cuotas de poder que no quieren perder, y menos a 9 meses de las municipales. En fin, seguirán peleándose, seguirán con sus batallitas políticas y seguirán perjudicando a los catalanes.
Romero afegeix que les constants picabaralles entre Junts i Esquerra fan perdre oportunitats al país. La CUP, però, creu que aquesta guerra interna només fa que donar ales al PSC. També a l'agència EFE, la CUP, Aire Ola, li arreguen, acusa els dos partits de fer créixer els socialistes.
Jo crec que fa molt de temps Esquerra Republicana i Junts per Catalunya el que fan és batallar per l'hegemonia al país. Mentre tenen aquestes batalles per l'hegemonia del país, qui va creixent és el PSC. Hi ha una desorientació en part perquè no se sap on es va, en part perquè hi ha unes batalles permanents.
El retreu aquesta desorientació política agreujada, diu, per la pandèmia, la guerra i la incertesa econòmica.
Qui sí que podria tenir els dies comptats al govern és Josep Maria Argimon. Segons explica Nació Digital, el conseller de Salut farà equip amb Xavier Trias a la candidatura de Junts a l'Ajuntament de Barcelona. Segons el Digital, els alts càrrecs de salut ja tenen coll avall que hi haurà canvis al departament. Argimon s'incorporaria de número 3 a les llistes perquè al segon lloc l'hauria d'ocupar una dona. Els mecanismes per tancar la candidatura s'activaran al setembre. Mig minut i tornem.
RAC1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
RAC1. Tots som 1. RAC1 migdia.
Els Mossos d'Esquadra investiguen una altra punxada, en aquest cas a una noia de només 14 anys, ha estat durant la festa major de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Més detalls, Adrià Garcia.
Va passar la matinada de divendres a dissabte, quan la noia va notar la punxada i va avisar els organitzadors. De seguida la van traslladar a l'Hospital de Figueres, on va rebre l'alta poc després. Ara està a l'espera dels resultats de l'analítica. L'Ajuntament de Castelló i la Comissió de Festes han emès ja un comunicat conjunt per condemnar l'agressió i reclamar també més mecanismes per aturar les punxades.
Arran d'aquest augment de denúncies, el PSC ha demanat la compareixença al Parlament de tres consellers, són el d'Interior, Igualtat i Salut, Joan Ignasi Elena, Tania Verge i Josep Maria Argimon. Els socialistes reclamen que donin explicacions a la Comissió d'Interior de les actuacions que es fan per fer-hi front.
A més, també han registrat una proposta de resolució a la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè el govern activi un protocol d'actuació als hospitals i als CAPs que permeti fer exploracions i analítiques a les víctimes, sense que calgui una denúncia prèvia als Mossos, com es fa fins ara. També demanen mesures concretes per prevenir les punxades, com la formació als treballadors del sector perquè puguin prevenir i identificar els delictes o la creació d'un protocol que permeti detectar els riscs associats a les substàncies que es consumeixen als locals d'oci nocturn.
I encara relacionat amb l'activitat nocturna, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha posat gairebé 750 multes en una setmana per fer botellons a la ciutat. Això després que es van incrementar les sancions la setmana passada. Totes les que s'han posat estan en el tram més baix i els denunciats han hagut de pagar 100 euros, 40 més que abans d'aquest canvi. D'altra banda, la policia no ha posat cap multa greu, que poden arribar fins als 600 euros. Tina Forés, bon dia.
Bon dia, és el balanç que ha fet el tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, que ha destacat que els botellots són un dels problemes que més preocupa. Des del cap de setmana passat s'han apujat els preus de les multes fins al màxim permès per llei.
L'increment de les sancions fins al topall màxim possible, tant de les sancions lleus fins a un màxim de 100 euros i les sancions greus en les que no s'aplicava un màxim de 300 euros i ara es passen aquestes greus a sancionar amb uns imports que van des dels 300 fins als 600 euros.
Un dels punts més conflictius en aquest aspecte és el triangle lúdic a Pere IV, però des de l'Ajuntament s'està treballant per aconseguir reduir els botellots. Pel que fa a la resta de problemes relacionats amb la seguretat, des del consistori fan un balanç positiu i expliquen que no han tingut problemes destacats.
Encara més apunts de la crònica de successos, els Mossos han detingut un jove de 18 anys que va robar un cotxe del parc de bombers de Puigcerdà. Anava begut, no tenia carnet de conduir i va acabar tenint un accident.
Va passar la nit de dissabte a diumenge. El noi va trencar el vidre del parc de bombers amb una pedra, va robar un vestit de bombers, se'l va posar i va agafar un dels vehicles, un tot terreny. Poc després, però, va tenir l'accident. De moment, els Mossos li imputen els delictes contra la seguretat de trànsit i robatori amb força i danys.
I la vintena d'usuaris de la residència d'avis desallotjats ahir per l'incendi en un bloc a Sant Adrià de Besòs i podran tornar avui mateix. Ho ha anunciat l'Ajuntament després de confirmar que el centre no va quedar afectat. afectat pel foc.
D'altra banda, l'edifici que es va cremar continua tancat i la seixantena de veïns que hi viuen encara no saben quan hi podran tornar. Segons els primers estudis, el bloc no té l'estructura afectada i avui es podria recuperar el subministrament elèctric a tot l'edifici. Ho ha explicat a RAC1 l'alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete.
Serà difícil que les famílies, com a mínim de la primera planta, puguin accedir en breu, però de moment s'ha pogut habilitar perquè puguin entrar, ahir ja van poder entrar, agafar les qüestions més necessàries, especialment temes de medicació, ja també s'ha buscat un instal·lador.
Els bombers continuen investigant les causes del foc que es podria haver originat per l'acumulació d'objectes que hi havia als baixos, un espai que estava principalment ocupat.
RAC 1 migdia.
2:20, el Departament de Justícia preveu que els maltractadors d'animals perdin la custòdia dels fills en cas de separació o divorci. És un dels canvis que vol introduir la Generalitat a la pròxima modificació del Codi Civil de Catalunya que s'aprovarà a la tardor i que per primer cop establirà una connexió entre el maltractador d'animals i la violència masclista.
La idea és que el jutge no puguin atribuir la guarda dels menors a una persona que tingui una sentència ferma per maltractament d'animals. A més, fixarà també que en cas de divorci, la custòdia de les mascotes sigui per qui tingui un vincle emocional més estret. Ho ha explicat la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
Amb qui es queda aquell animal si la família es trenca? Per començar, no es queda amb el propietari perquè l'ha comprat, no, es queda o perquè l'ha adoptat, sinó que es queda amb qui té el vincle afectiu i qui se n'ocupa, no? O què passa en cas de que hi hagi doncs, una sentència de maltractaments amb un dels membres i llavors la parella es separa. Qui no el tindrà és el cònjuge que té una sentència de maltractaments.
Una altra novetat de l'avantprojecte és que els propietaris o els cuidadors dels animals podran posar al testament qui volen que se'n faci càrrec quan ells morin. Justícia assegura que l'objectiu és ampliar el ventall dels drets dels animals que recull l'actualització del Codi Civil Espanyol de finals de l'any passat.
I encara relacionat amb el benestar dels animals, el Zoo de Barcelona ha incorporat els gelats a la dieta d'algunes espècies. Ja fa 3 mesos, de fet, que els cuidadors van haver d'adoptar mesures extraordinàries per garantir-ne el benestar dels animals. Jordi Casals.
Aquests dies els animals tenen lliure accés als seus dormitoris que es mantenen ventilats i amb fonts d'aigua. També renoven constantment les zones de bany i s'activen aspersors per refrescar els animals. Amb la pujada de les temperatures, però, els cuidadors també posen en marxa programes d'enriquiment nutritiu basats en aliments congelats, ho explica el director del Zoo de Barcelona, Antoni Alarcón.
Els donem suport, diguéssim, alimentari mitjançant gel, ja sigui brou congelat, ja siguin iogurts congelats, ja sigui fruita congelada, la qual cosa no només els dona el menjar, sinó que per arribar amb ell han de, diguéssim, llepar i succionar aquest líquid gelat, que això els ajuda a hidratar.
Aquests protocols no només són exclusius dels mesos d'estiu, es fan durant tot l'any i fins a 5 vegades al dia en funció de les necessitats de cada espècie. Aquest any es van avançar al mes de maig quan les altes temperatures els va agafar per sorpresa.
I encara per refrescar-se ha augmentat el turisme en zones naturals com per exemple els gorgs. Doncs bé, alguns d'aquests espais ja han pres mesures per evitar la massificació i a la llarga el deteriorament. A les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa, cobren 5 euros d'entrada als visitants i el Pedraforca al Berguedà acaba aquesta setmana la prova pilot en què està prohibit l'accés als vehicles particulars. Doncs bé, els experts demanen més implicació a les administracions per prendre mesures d'aquesta mena. Ho han dit al Món RAC1, la doctora en turisme i professora a la Universitat de Girona, Esther Roque.
No n'hi ha prou en establir figures de protecció, parc natural, el que sigui, perquè dins d'aquests espais no tots els terrenys necessiten el mateix tipus de protecció. Mm-hmm. Llavors és molt important que hi hagi un pla d'usos perquè moltes vegades no sabem ni quantes persones poden accedir.
També ha demanat responsabilitat a l'hora d'exposar aquests espais a les xarxes socials. Creu que en lloc de dibuixar-los com paratges idíl·lics, cal explicar quina és la importància de l'espai per fer-ne conscienciació. Passant 23 minuts de les 2, l'Ajuntament de Vilademuls, al Pla de l'Estany, es veu obligat a actuar d'urgència pel risc de ruïna d'un veïnat deshabitat al municipi. És el nucli de Sant Marçal de Quarantella, que des de fa 10 anys busca propietari. Es ven per 2 milions d'euros i l'Ajuntament no en troba comprador. La meta que ho té molt difícil per trobar-hi possibles interessats per la sobreprotecció urbanística de la zona. Sílvia Solanes.
És un veïnat que el formen 4 cases i una església. Es venen 3 de les cases que pertanyen a una mateixa família i que estan deshabitades, però per les condicions del municipi no hi ha manera de trobar comprador, i això que de pretendents n'han tingut, ho explica l'alcalde de Vilademuls, Àlex Teresa, RAC1.
Una cadena d'hotels de luxe superexclusiu, però quan vam veure
la realitat, no?, de la normativa urbanística i tot això, doncs es van tirar enrere.
El que ells preferirien és que un promotor reformés les cases i s'instal·lessin famílies. Ara bé, es queixen que aquest no és l'únic mal de cap que tenen. Lamenten que no puguin construir un polígon o créixer per la protecció que tenen.
El que és absolutament injust és que els municipis com el nostre, no?, tinguin la mateixa normativa urbanística que un lloc que està subjecte a especulació, com pot ser als voltants de les zones turístiques de la platja. Aquí no ve a especular ningú.
També lamenten tenir la mateixa injecció que qualsevol poble de 800 habitants quan ells han de mantenir 12 pobles i 4 veïnats. Podeu trobar més informació a RAC1.cat.
RAC 1 migdia.
En esports, aquesta setmana comença la Lliga de Primera Divisió i Xavi Hernández ja té pràcticament totes les peces que havia demanat.
Sí, Lewandowski, Rafinha, Koundé, Kessié, Christensen, la renovació de Dembélé i també tancada l'arribada de Marcos Alonso, però David Bosch encara no és oficial.
No, encara no. Matí intens a les oficines de la Ciutat Esportiva Joan Gamper per fer oficial, quan abans millor, el fitxatge de lateral esquerre al club blaugrana. Recordem que aquest cap de setmana Tuchel va desconvocar a Marcos Alonso de l'estrena del Chelsea a la Premier i al final del partit el tècnic alemany va confirmar la sortida del jugador. Mentrestant, el Barça espera que aquesta setmana fer oficial el seu fitxatge amb una xifra que oscil·larà entre els 8 i els 10 milions d'euros.
Serà el sisè fitxatge d'aquest estiu del Barça i, de fet, del que havia demanat Xavi, només faltaria reforçar el lateral dret, que amb Sergi Roberto Dest i l'arribada de Koundé potser ja quedaria cobert, i també sobre la taula el nom de Bernardo Silva seria la cirereta del pastís. Fins al 31 d'agost el Barça té marge per somiar amb el migcampista portuguès. Tot i que el més urgent, sens dubte, aquesta setmana és l'operació sortida, que podria facilitar la inscripció de jugadors. Recordem que el Barça debuta dissabte a les 9 del vespre al Camp Nou contra el Rayo i, tot i l'activació de tres palanques, encara no ha pogut inscriure les noves incorporacions.
Sí, el club treballa contra rellotge per tenir tots els fitxatges i renovacions inscrits abans del dissabte. El Barça calcula que per inscriure els nous contractes necessita encara 130 milions. En canvi, fons de la Lliga asseguren que el Barça necessita 150, perquè hi ha una part dels ingressos que ha aconseguit el Barça que no es consideren vàlids. Tot i que en un primer moment no era el pla previst, l'àrea econòmica ja sap que ara mateix haurà d'activar la quarta palanca amb la venda de la segona part del Barça Studios del 24,5%, que no serà l'empresa del Metaverse Socios, sinó que es farà amb una companyia mexicana. Tot i les presses, Laporta confia en tenir tots els fitxatges inscrits.
Bé, aquesta setmana vinent treballarem fort per el registre dels jugadors. Espero que tots puguin estar inscrits i espero, doncs, que la interpretació que hem fet nosaltres coincideixi amb la de la Lliga i que tots es puguin inscriure. Estan pendents a alguna baixa més, però en principi amb les operacions que hem fet, doncs, entenem, doncs, que es podrien inscriure tots els que hem incorporat de nous i els que hem renovat.
El Barça, a més, també podrà comptar amb l'ajuda d'una nova font d'ingressos, l'esponsorització de la màniga de la samarreta. Segons va avançar dissabte Mundo Deportivo, el club està molt a prop de tancar l'acord amb una plataforma de criptomonedes anomenada Whitebit, a canvi de 20 milions d'euros per temporada. El club també espera generar espai amb les sortides. Ahir es va fer oficial la baixa de Neto i a darrere seu han de sortir altres jugadors com Braithwaite i Umtiti. En el cas del danès, ahir el Camp Nou el va rebre així. Xiulada, per aquest motiu Umtiti no va ser presentat amb l'equip per evitar, com dèiem, aquesta escridassada de l'afició, tal i com va passar la temporada passada al Johan Cruyff. A la carpeta de sortides també hi ha el nom de Memphis Depay i Frenkie de Jong. En el cas del migcampista, el club continua demanant al jugador que rebaixi el sou, tot i que tant Xavi com Laporta volen que continuï.
Frenkie de Jong és jugador del Barça, volem que es quedi. És un jugador d'una gran qualitat. Penso que tenir a Frenkie de Jong al mig del camp ens dona, doncs, molt nivell, i amb els altres jugadors que tenim al mig del camp formen un mig del camp del Barça molt potent, i el que volem és que jugadors de la qualitat del Frenkie de Jong es quedin al club. Té ofertes, el que passa és que és bo quedar i nosaltres volem que es quedi.
Sobre el cas De Jong, avui el mitjà britànic The Athletic ha publicat que el Barça vol que De Jong torni al seu contracte de l'any 2019. Fins i tot el club ha enviat una carta als seus representants al·legant la delinqüència de la Junta de Bartomeu a l'acord de renovació i diferiment de l'octubre de l'any 2020. Per altra banda, en el cas de Memphis Depay, el club espera una bona oferta per treure en benefici el jugador està disposat a facilitar les coses. En aquesta mateixa línia, el club espera també resoldre diferiments salarials pendents que pesen molt, com els de Piqué o Busquets. La setmana passada el club va parlar amb Gerard Piqué i avui ha estat el torn de Sergio Busquets, on se l'ha vist aquest matí entrant al despatx de Mateu Alemany a la Ciutat Esportiva.
Déu-n'hi-do la setmana intensa que ens espera. Joan Laporta té 5 dies per poder inscriure 8 jugadors, les 6 incorporacions, si comptem Marcos Alonso, més Dembélé i Sergi Roberto. Si el Barça no pogués inscriure'ls tots aquesta setmana, recordem que tindrà temps fins al tancament del mercat. El club, evidentment, no vol arribar a aquest extrem, però es podria començar, és una opció, que es comenci la Lliga sense tenir tots els fitxatges inscrits. Per tant, setmana amb diversos fronts oberts, amb la possible activació d'aquesta quarta palanca, amb sortides, amb negociacions per rebaixes salarials, i també podria ser la setmana de la renovació de Gavi, ara que ja té 18 anys. I dissabte, com dèiem, el debut a la Lliga contra el Rayo Vallecano, després d'una pretemporada il·lusionant, que es va acabar ahir amb un festival a l'estadi, aquest 6-0 contra el Pumas mexicà. Un Pumas, per cert, decebedor, que pràcticament no va comparèixer, i això ho va aprofitar el Barça, David, per confirmar les bones sensacions de les últimes setmanes.
Sí, com dius, victòria plàcida i còmoda per 6-0 contra un Pumas fràgil en defensa. El Barça va dominar els 90 minuts de partit i es va mostrar eficaç de cara a porta. De fet, al minut 10 el marcador ja plasmava un 3-0. El primer en obrir la llauna va ser el més aclamat a la presentació inicial, Robert Lewandowski, que va marcar després d'una bona assistència de Pedri i es va estrenar amb la samarreta del Barça. Només 2 minuts després, el 4, canvi de protagonistes. El polonès va assistir Pedri, que va fer el segon del partit. El tercer va ser obra de Dembélé en passe de Rafinha, i el quart va tornar a tenir la firma de Pedri amb una gran assistència de Lewandowski. D'aquesta connexió i de totes les combinacions en atac en va parlar Xavi després del partit.
Bé, home, els jugadors de gran nivell s'entenen molt bé. Lewandowski ha estat excel·lent, Pedri també, Rafinha, Dembélé. Després, quan han sortit Ansu, Memphis, Oba, Frenkie, Kessié... Al final tinc moltes opcions com a entrenador i serà difícil fer un 11, però bé, això és lo important per nosaltres i per l'equip, no? Que hi hagi aquesta competència que en faci millors com a grup.
Per cert, un Lewandowski que amb el gol i el doblet d'assistències es van portar cap a casa el trofeu d'MVP. La segona meitat va començar amb canvis a la gespa i el festival de gols es va completar amb una diana d'Aubameyang i una altra de Frenkie de Jong. Bona notícia de l'equip a la pretemporada, amb un balanç de 4 victòries, 2 empats i cap derrota. La il·lusió torna a poc a poc a Camp Barça i el discurs inicial, Xavi no va amagar el gran objectiu de la temporada.
Moltíssimes gràcies en primer lloc pel vostre suport. Comencem un any molt il·lusionant. Jo sóc el primer que tinc molta il·lusió, moltíssima, i res m'agradaria més que fer feliços a tots els culers, i això passa per guanyar títols aquesta temporada.
A banda de l'afició, qui també va expressar la seva il·lusió per aquest curs va ser Pedri.
Es bonito ver a la gente ilusionada, creo que los fichajes pues no vienen muy bien y bueno, ya se ha visto ahí en el campo que tenemos muchas ganas de empezar a ganar.
Per cert, Albert, un gàmper que van viure en directe més de 83.000 espectadors.
I amb aquest missatge de Xavi Hernández, ambiciós del primer dia, però vaja, esclar, amb la plantilla que ha reunit el Barça, aquest any ha d'aspirar a guanyar títols. Un gàmper que, per cert, també va servir per retre homenatge a Dani Alves, que ahir tornava a jugar al Camp Nou.
Sí, al minut 60, Dani Alves va gaudir d'una bona ovació de l'afició culer en ser substituït. Abans, el club li va fer entrega d'una samarreta enmarcada amb el dorsal 431, que són tots els partits que ha jugat el brasiler amb el Barça. Un últim punt, Albert, en clau blaugrana. Avui, sessió de recuperació de l'equip. Demà, dia lliure, s'hi tornaran a posar dimecres, dijous i divendres per preparar l'inici de Lliga de dissabte contra el Rayo a l'Spotify Camp Nou.
Dissabte a les 9, Barça-Rayo, i també dissabte el debut de l'Espanyol a les 5 de la tarda al camp del Celta, un espanyol que Oriol Agramunt aquesta tarda anunciarà un fitxatge, anunciarà l'arribada d'Edu Expósito.
Sí, així ho ha confirmat aquest migdia el conseller delegat del club, Maoye.
Edu Expósito es tracta d'un migcampista català de 26 anys que arribarà procedent de l'Eibar. La temporada passada, segona divisió, va deixar uns registres de 40 partits, 8 gols i 6 assistències. També està previst que entre avui i demà es faci oficial la marxa de Buley, traspassat al Shanghai Port, equip d'on va arribar l'any 2019. I l'altre nom de l'actualitat de l'Espanyol és el de Raúl de Tomás. El davanter madrileny segueix fent treball específic per unes molèsties i encara no ha disputat cap minut. Maoyer es mostra contundent en afirmar que no hi ha cap problema amb el jugador i que, tot i que encara queden més de 20 dies de mercat, a dia d'avui creu que es quedarà.
No hay caso Raúl de Tomás porque es un jugador como otros que ha llegado más tarde. Necesitará más ritmo de entreno para llegar al nivel exigido por el equipo.
¿Lo ves más dentro que fuera?
No, está dentro. No, aún queda 20 días de mercado, posibilidades siempre puede haber, pero ahora mismo contamos con este jugador en esa plantilla.
Veurem si RDT participa o no en l'estrena a la Lliga dissabte a les 5 al Camp del Celta. Està previst que l'equip s'entreni de dilluns a divendres i a finals de setmana viatgi a Vigo. Els de Diego Martínez venen d'una pretemporada on han jugat 6 partits, deixant un balanç de 2 victòries, 2 empats i 2 derrotes. El darrer amistós el van disputar el passat dissabte contra el Nàpols, el qual va acabar amb un empat a 0.
L'Espanyol pendents també del mercat de fitxatges. Hi ha Maoyer dient sobre RDT que està dentro, però que queden 20 dies de mercat. Per tant, veurem què acaba passant amb el davanter madrileny de l'Espanyol. D'altra banda, avui, com cada 8 d'agost, el club Oriol ha recordat la figura de Dani Jarque, que aquest dilluns es compleixen 13 anys de la seva mort.
Sí, així és. L'excapità de l'Espanyol va patir un atac de cor el 8 d'agost de 2009 a l'hotel on s'allotjava l'equip mentre es feien un estatge de pretemporada a la localitat italiana de Coverciano. Com cada any, des del club s'han organitzat alguns actes d'homenatge i aquest matí els jugadors de la primera plantilla han fet entrega d'una ofrena floral davant l'estàtua de Dani Jarque a la porta 21 de l'estadi. També han estat presents Maoyer, familiars de Jarque i membres de la Fundació RCDE. A més, la porta 21 ha estat oberta al públic entre les 11 i les 2 perquè aquells aficionats que així ho volguessin poguessin fer també el seu homenatge a l'excapità blanquiblau. I recordem també que des de la deu de Dani Jarque, el dorsal 21 només el poden lluir jugadors sorgits de la cantera espanyolista. Actualment, Nico Melamed és l'encarregat de portar aquest icònic dorsal.
Doncs Espanyol i Barça, que debutaran dissabte a la Lliga en aquesta primera jornada de la primera divisió masculina. Diumenge, Gemma Montero serà el torn del Girona, que jugarà més talla contra el València, un Girona que també ha tancat la pretemporada esperant concretar noves incorporacions.
Sí, és el que demana Mitchell des de fa dies. Ahir l'equip gironí va empatar a un en el darrer compromís del període de preparació a les instal·lacions de la Vinya, una cita que posava punt i final a una estada de 4 dies a la Garrotxa. Els aragonesos van avançar-se al límit del descans amb un gol de falta del tarragoní Eugeni Valderrama i Rodrigo Riquelme va restablir la igualada a mitjans de la segona part. Han estat dos amistosos en dos dies, després de guanyar dissabte el Bolívar per 2-0. El tècnic gironí Mitchell va passar balanç d'aquesta pretemporada i a grans trets estava content, malgrat que diu, encara falten polir detalls.
Cuando jugamos bien, somos un equipo que genera mucho y lo hemos generado también, hemos generado al Nápoles, hemos generado al Benfica, pero somos un equipo que a veces nos penaliza mucho la pérdida de balón, entonces tenemos que ajustarnos bien, porque la categoría no nos va a perdonar. Entonces, contento, pero con cosas a mejorar. Evidentemente estamos en el principio de pretemporada de la competición y necesitamos ajustarnos mucho más.
Mitchell continua demanant fitxatges, el tècnic necessita encara 5 o 6 incorporacions més, però el fet de no tenir la plantilla tancada no és motiu, diu, per no començar la Lliga concentrats.
No, sin excusas. A València tenemos que ir a competir y vamos a ir preparados. No tengo ninguna duda. No tengo la sensación de que vamos a estar cojos, no. Al revés, pienso que tenemos ya fortalezas y cosas a mejorar, claro que sí, y vamos a intentar que se vean lo menos posible.
Mentre la direcció tècnica continua treballant en noves incorporacions, el Girona prepararà aquesta setmana el debut a la Lliga de diumenge, com deies, a 8:15 del vespre al Camp del València. Les entrades ja estan a la venda.
Doncs aquesta és l'última hora dels tres equips catalans de la primera divisió masculina d'una lliga que arrenca divendres amb un partit amb un Osasuna-Sevilla al Sadar. Abans que comenci aquesta primera divisió, però, jugarà la Supercopa d'Europa aquest dimecres en directe a RAC1, Eintracht de Frankfurt, Real Madrid. Els d'Ancelotti i Van Conde preparen amb poques cares noves aquest primer títol de la temporada.
Darreres hores abans d'enfrontar-se dimecres a les 9 de la nit a l'Eintracht a la Supercopa d'Europa, l'equip de Carlo Ancelotti s'ha entrenat avui a les 10 a la ciutat esportiva de Valdebebas i demà a primera hora del matí viatja cap a Helsinki, l'escenari d'aquest partit que obre de manera oficial la temporada d'uns blancs que han viscut una preparació tranquil·la amb Rüdiger i Tchouaméni com a úniques cares noves i únicament 3 amistosos disputats. La derrota contra el Barça 0-1 el 24 de juliol, l'empat a 2 davant l'Amèrica de Mèxic el dia 27 i el triomf per 2-0 contra la Juventus el passat 31 de juliol. Des de llavors, una setmana sencera d'entrenaments a Madrid, pensant en la Supercopa i l'inici de la Lliga. Ancelotti ja va dir als Estats Units que l'equip no estava al 100% físicament i que segurament els vindria bé aquesta setmana sencera, sense partits que han afrontat per baixar una mica la càrrega física. Enfront un Eintracht que arriba completament endinsat en competició. Els alemanys han disputat 3 partits oficials en els darrers 10 dies, 2 victòries a Copa davant equips d'inferior categoria i aquest divendres una contundent derrota per 1-6 contra el Bayern de Múnic. Dimecres, la graderia de l'Olímpic de Helsinki serà blanca i negra, perquè el Madrid ha demanat menys de 2.000 entrades, l'Eintracht 8.000 i s'espera més que bona part de les 17.000 destinades al públic general hagin estat adquirides per aficionats de Frankfurt en un partit on, a més, s'estrenarà el bar semiautomàtic.
Doncs novetat, aquest bar semiautomàtic el veurem dimecres en aquesta Supercopa d'Europa al Madrid, que vaja, té una setmana intensa esportivament, té Supercopa, i diumenge debutarà la Lliga al camp de l'Almeria.
A les 10 de la nit serà la primera prova dels madridistes a la Lliga regular davant un equip recentment ascendit. En aquest lapse de temps també vol tenir tancat el seu mercat. Si fa uns dies va aconseguir trobar sortida Borja Mayoral al Getafe i avui s'ha fet oficial la marxa d'Isco al Sevilla, l'equip de la capital vol també tancar el cas Mariano, la peça que està enquistant l'arribada d'un nou davanter.
Setmana en què torna la Lliga, també torna la Sèrie A italiana, ja tenim en marxa la Premier, la Bundesliga o la Lliga francesa, entre d'altres. D'aquesta primera jornada, Gemma, destaquem sobretot el debut golejador de Haaland.
Sí, el noruec va signar els 2 gols en el seu debut a la Lliga i va jugar de titular al costat de Grealish i Foden. Pep Guardiola en parlava així després del partit.
Fa una setmana, quan va fallar alguna ocasió que vam tenir tothom, deia que només fallava gols. La gent deia que no s'adaptaria a la Premier. Tothom se'n reia. I ara serà Thierry Henry o Cristiano Ronaldo. Necessita temps. És el seu primer partit de la Premier. I té 21 o 22 anys.
Haaland líder, doncs, en aquesta victòria per 2-0. El Tottenham és el primer líder de la classificació gràcies als 4 gols que van marcar el Southampton, seguit de l'Arsenal, el Bournemouth i el City és quart. Derrota, en canvi, del Manchester United de Ten Hag per 1-2 contra el Brighton i amb Cristiano Ronaldo suplent. Dissabte ja van veure el debut de Cucurella en l'Everton 0-1 amb gol de Jorginho de penal al temps de descompte de la primera meitat. Cucurella va jugar l'últim quart d'hora. A França, el PSG és el primer líder de la Ligue 1 gràcies la victòria per 5-0, seguit del Lilla i el Marsella, que ahir va golejar el Reims per 4-1 amb un doblet del colombià Luis Suárez. El mateix resultat que va aconseguir el Lilla davant l'Auxerre. El Lens va guanyar el Brest per 3-2. Però, sobretot, la primera jornada ens ha deixat la xilena de Leo Messi de dissabte a la nit. L'argentí va signar 2 gols i va fer una assistència a Neymar. I a la Bundesliga, el Bayern va sentenciar la jornada ja divendres amb el 6-1 del seu debut al camp de l'Eintracht de Frankfurt, que no arribarà en el seu millor moment aquesta Supercopa d'Europa de demà passat contra el Real Madrid. Ahir victòries del Colònia davant el Schalke per 3-1 i empat a 1 de l'Stuttgart contra el Leipzig, que està a punt de rebre novament Timo Werner. L'equip alemany l'ha de recomprar del Chelsea, fa 2 anys que el va vendre per 53 milions i el podria repescar per 35.
Doncs la competició que ja ha arrencat, tot i que el mercat de fitxatges estarà obert fins al dia 31 d'agost, falten encara 23 dies, per tant encara s'han de produir uns quants moviments. Per exemple, Ivan, aquest matí hi ha hagut molta feina, molts moviments a les oficines del València.
Han de moure fitxa els xers per quadrar comptes i això es nota. Aquest matí s'ha fet oficial la marxa de Jasper Cillessen al NEC Nimega. L'exblaugrana deixa el València i torna al club de la seva ciutat 11 anys després. Del València també sortirà Gonzalo Guedes. No és oficial encara el seu traspàs al Wolverhampton, però Gattuso ha reconegut en roda de premsa que un club anglès va presentar una oferta de molts diners pel portuguès i que marxarà perquè a hores d'ara el València no la pot refusar. Els anuncis més rellevants del dia són de fa uns minuts. El Sevilla ja ha fet 100% oficial l'arribada d'Isco després que hi avancés un principi d'acord. El malagueny avui ha passat revisió mèdica i serà presentat dimecres a la nit, i Àlex Moreno no es mourà del Betis. Es parlava amb força de l'interès del Nottingham Forest, però el sadorninenc ha penjat fa poc més de mitja hora un text a les seves xarxes socials on explica que ha decidit continuar la propera temporada al conjunt verd i blanc, tot i rebre una important oferta.
Encara un apunt més de futbol, Gemma. Avui el Barça femení arrenca l'estada a la Garrotxa.
A la Vall d'en Bas, amb la presència ja de Fridolina Rolfo i encara dues absències, les de Lucy Brons i Geise Ferreira, encara amb permís de vacances per haver-se convertit en campiones d'Europa i d'Amèrica, respectivament. Sí que hi són 11 jugadores del filial, entre elles Ona Paredat o Nina Pou. Entre les absències, també Alexia, recuperant-se de la seva lesió i operació, i Andrea Pereira, que ja no va ser el primer amistós de pretemporada dissabte perquè està tancant la seva marxa del Barça. El mateix Jonathan Giraldez ho va explicar dissabte. La defensa de 28 anys encara té un any més de contracte amb el Barça, però ha anat perdent minuts des de l'arribada d'Irene Paredes, i el seu desig seria el de poder jugar al màxim nivell per poder disputar el Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda del 2023. Un apunt també de la selecció espanyola femenina, que jugarà finalment a les Roces els partits contra Hongria i Ucraïna, partits classificatoris pel Mundial del 2023, tot i que Espanya ja hi està de classificada.
Tot això pel que fa al futbol. En pàgina poliesportiva hem de parlar de Pecco Bagnaia, que s'afegeix a la lluita pel títol de MotoGP, amb la victòria ahir al Gran Premi de la Gran Bretanya. Enviat especial de RAC1 a Silverstone, Quim Salvador, hola, bon dia.
Bon dia. El pilot torinès de Ducati semblava descartat després de caure a Sachsenring, però dues victòries consecutives, a Assen abans de l'aturada estival i ahir a Silverstone, dos circuits on Fabio Quartararo no ha estat inspirat, l'han situat a 49 punts del francès de Yamaha, amb 200 encara en joc. Pecco Bagnaia és el pilot que ha guanyat més curses fins ara aquesta temporada, 4, però diu que de moment no vol pensar en el títol.
Yeah, for sure. I recovered a lot of points in the last two races, but still I don't...
És clar que he recuperat molts punts a les dues darreres curses, però encara no vull pensar en el campionat. Ja tindrem temps per fer-ho. Avui era molt important treure avantatge de la penalització de volta llarga d'en Fabio, i aquesta ha estat la clau, perquè penso que si s'hagués posat al davant s'hauria escapat, perquè avui era molt competitiu. I l'Aleix va tenir ahir una forta caiguda, sense la qual avui hauria estat tan fort com en Maverick. Això ens ha ajudat avui en clau de campionat, però el més important d'avui és que per primera vegada aquest any he guanyat després d'un cap de setmana difícil.
Aleix Espargaró era candidat a la victòria dissabte al matí, quan va ser el millor al tercer entrenament lliure, però el Gran Premi se li va complicar de valent amb la caiguda a la quarta sessió, molt forta. Ahir va córrer infiltrat i masegat, i va acabar novè, salvant 7 valuosos punts. Es manté segon a la general, a 22 punts de Fabio Quartararo, que ahir només n'hi va poder esgarrapar un, i celebra que Bagnaia s'assumi a la lluita pel títol. Aleix Espargaró a RAC1.
Crec que és millor per nosaltres que arribin les Ducatis i que hi hagi més pressió pel líder. Al final el que té la pressió és el líder, que és el que té algú que perdre. Els altres som els que perseguim, així que quants més perseguim, pitjor pel líder.
I el campió Fabio Quartararo marxa d'Anglaterra amoïnat, perquè només ha sumat 8 punts dels darrers 50 en joc, i per la velocitat de Pecco Bagnaia i la seva Ducati. Són declaracions a DAZN.
Con la Aleix no es lo más importante, pero hemos perdido más de 40 puntos con Pecco en las dos últimas carreras, así que tenemos que despertarnos. Veo más a Pecco ahora mismo. Está en una fase donde es difícil pararlo, así que, por supuesto, veo más a Pecco.
Queden 8 curses per disputar. La pròxima, el Gran Premi d'Àustria, diumenge 21, al Red Bull Ring.
Sí, 8 curses perquè s'acabi aquest Mundial de MotoGP, i els 3 primers pilots de la general, Quartararo, Aleix Espargaró i Bagnaia, separats per menys de 50 punts. D'agost, i mica en mica els equips tornen a la feina, iniciant les pretemporades. Aquest és el cas del Barça d'handbol. L'equip ha tornat als entrenaments aquest dilluns i demà viatjarà en camp per iniciar l'estatge de pretemporada. Pol Rodríguez.
Sí, l'handbol ha tornat a la feina avui amb treball a la ciutat esportiva i a partir de demà viatjarà en camp a Andorra per continuar amb la pretemporada en una estada de 3 dies. La gran novetat de l'equip, entrenat per Carlos Ortega, són els 3 fitxatges de l'estiu. L'extrem suec Hampus Wane, el lateral també suec Jonathan Klasbogard i el porter danès Emil Nielsen. El primer amistós blaugrana serà el 12 d'agost, divendres, contra el Bada Huesca a Lleida. Una setmana després jugarà el torneig internacional de Sant Esteve de Palautordera contra el Madeira. Serà el 19 d'agost. El primer compromís oficial el tindrà el 26 d'agost amb la Supercopa de Catalunya contra l'Handbol Esplugues. L'altra semifinal, per cert, la jugaran el Freiking Granollers i el Banyoles. El que no sabem encara és el calendari oficial de la Lliga Asobal, però aquesta començarà a inicis de setembre. Parlant del Freiking Granollers, l'equip ja s'entrena des de fa una setmana. De fet, acaba avui un estatge de pretemporada a Camprodon i el primer amistós serà el torneig de Lanzarote, que es disputa entre el 20 i el 22 d'agost. També participarà del 29 al 31 a la Lliga dels Pirineus a Camprodon.
Qui ja ha acabat l'estada, precisament en camp, és el Barça de Futbol Sala, que s'ha concentrat aquests últims 4 dies.
Avui, últim dia de treball de l'equip en terres andorranes. El Barça té dues novetats principals per la pròxima temporada, Antonio Pérez i el retorn de Sergio González, però també presenta la novetat de Juanjo Catella, que va arribar al mes de març i finalment serà inscrit a la plantilla. Recordem que els dos primers amistosos seran a porta tancada contra el Futsal Mataró aquest mateix divendres a les 8 del vespre i l'endemà a les 12 del migdia contra el Barça B, tots dos partits al Palau. El cap de setmana del 10 i 11 de setembre començarà la Lliga amb el derbi Barça-Indústria al pavelló nou de Santa Coloma. Un Indústries que aquest cap de setmana ha finalitzat l'estatge de pretemporada a Ripoll amb nou tècnic, el Xavi Closas, després de la sortida de Javi Rodríguez al Pozo Múrcia. Jugarà el primer amistós el pròxim dissabte a les 7 de la tarda contra el Rivera Navarra, al pavelló nou de Santa Coloma.
I en bàsquet acabem de saber les dates oficials de la temporada 22-23 a la Lliga CB.
Començant per la Supercopa Endesa, que jugarà el Barça a Sevilla entre el 24 i el 25 de setembre. La Lliga, amb quatre catalans, Barça, Penya, Manresa i Girona, començarà el 28 de setembre. La Copa, aquest any amb seu catalana, a Badalona, tindrà lloc del 16 al 19 de febrer i el play-off de la Lliga Endesa es disputarà a partir del 25 de maig. Demà, la Lliga farà oficial el calendari de partits. Per cert, Sergio Scariolo ha descartat els primers jugadors per l'Eurobàsquet del setembre. Entre ells, el català Miquel Salvó, jugador del Gran Canària. L'equip jugarà demà el primer amistós de preparació contra Grècia, a Atenes. Viatjaran 17 jugadors, que són els que han passat el primer tall abans de la Lliga lista definitiva de 12, i són els catalans Giancuba Sima i Joel Parra. Escariolo també ha descartat Alberto Díaz, Jonathan Barreiro i Héctor Alderete a banda de Salvó. Per cert, la selecció sub-18 espanyola amb el català Jordi Rodríguez de la Penya i els jugadors del Barça Rafa Villar i Martín Iglesias han guanyat l'or a l'europeu de la categoria després de tombar Turquia en la final per 68-61.
Aquest europeu de bàsquet al mes de setembre fa que els equips catalans de l'ACB doncs comencin un pèl més tard la pretemporada. Aquest any, recordem, amb quatre equips catalans, el Manresa, el Barça, el Girona i el Joventut. I en un minutet repassarem la resta de l'actualitat esportiva. Ja, Oriol Agramunt.
John Rahm ha caigut a la sisena posició del rànquing mundial de golf. És el primer cop en 3 anys que el golfista basc es queda fora del top 5. Estats Units és el clar dominador d'aquest rànquing, amb fins a 6 jugadors entre els 10 primers classificats. I aquesta nit començarà els Masters 1000 de Montreal. El tenista castellonenc Roberto Bautista debutarà passada la mitjanit contra Marcos Giron. Demà a la tarda serà el torn del català Albert Ramos, qui s'enfrontarà al belga David Goffin. I per la seva banda, Paula Badosa s'ha convertit en la número 3 del món després de superar la tenista grega Maria Sakkari en el rànquing WTA. I un últim apunt en waterpolo, perquè la selecció espanyola femenina es va proclamar campiona de la Sardinia Cup enmig de la seva preparació per l'europeu de finals d'agost. L'equip de Miki Oka va derrotar a la final a la selecció italiana per 11-9.
Per cert, en aquest Masters 1000 de Montreal, sense Nadal, sense Djokovic, amb Alcaraz com a un dels favorits, i amb Medvedev com a número 1 del món. I amb Kyrgios, que també és notícia, Kyrgios, que ha guanyat aquesta matinada passada a Washington, per tant també serà un dels candidats en aquest tram final de temporada, entre altres al US Open. I aquests dies, que s'estan commemorant el 30è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona, estem recordant efemèrides, medalles que es van produir aquells dies. Per exemple, avui fa 30 anys que la selecció espanyola de futbol va guanyar la medalla d'or en aquells jocs al Camp Nou, aquella selecció amb Guardiola, Ferrer, Luis Enrique, Abelardo, Kiko Narváez, entre d'altres. Fem una pausa i rematarem el recomitzia.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contracta mi Movistar amb tot el futbol amb un 25% de descompte. Emporta't un Smart TV des de 0 euros i estalvia't fins a 698 euros. Movistar, la teva vida millor.
Si et despertes un matí i l'estrella del teu equip porta una altra samarreta, és que torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor míster i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'app de Mister o registra't a mister.mundodeportivo.com. Hi ha molts premis en joc.
És que la casa es queda tancada molts mesos.
Bé, la casa està tancada, però ja està protegida. Amb els detectors de les portes sabem si intenten entrar i amb les càmeres detectem qualsevol moviment. Nosaltres rebem els senyals i les imatges i les posem a disposició de la policia. Això serveix perquè puguin desallotjar la casa. Així que tranquil, que nosaltres ens anticipem i sabem com actuar.
Aquest estiu, protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
Oferta flash de Conforama. Gaudeix d'un descompte extra del 10% en electrodomèstics i amb enviament gratuït. Només fins al 18 d'agost a botigues i a Conforama.es.
Una tarda tranquil·la, una platja tranquil·la. Aquest estiu et mereixes passar unes vacances tranquil·les. Perquè amb l'alarma de Movistar ProSegur t'avisen si passa res a casa en menys de 29 segons. I si calgués, truca'm per tu a la policia. Gaudeix de l'estiu per 14,90 euros al mes durant 3 mesos, contractant-la fins al 7 de setembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900 200 730.
RAC 1. Sentit musical.
Ens demanen una cançó que jo no la conec, de Beatles.
Ah, pots veure, difícil, no?
Michael?
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 O Michael o Girl? Michelle. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Ui, tant.
Quasi.
Molt d'amor.
Després també hi ha un altre tipus de petons, que són els que busques comissura.
Si els vas a buscar, s'està molt segur que l'altre els vol trobar. Vull dir, saps? Vull dir, no pots arriscar.
És molt arriscat.
I hi ha gent que s'aprofita.
És una pràctica arriscada.
I moltes coses clares van ser els ingredients escollits per crear un programa perfecte.
Bernat Masferrer, com va això? Bernat? Hola.
Ah, ai, em toca, ja estic en directe.
Sí, estàs en directe,
ai,
Bernat.
Perdona, perdona.
Però RAC1 va afegir un ingredient més sense voler a la seva poció. La substància giral. I així va néixer el dia lliure estiu. I ara amb els seus supersons lluitant per donar el millor estiu.
No, su, ara no.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Hola, Mayonesta.
Què fa? Ui, no tinc auriculars aquí.
Què tal?
Que tinc feina.
Oh!
Perdó, perdoni.
És Lady Mayonesta.
Aquest estiu, el món a RAC 1 en molt bones mans.
Ara, Mayonesta, vols a favor?
Doncs.
Jo me'n vaig. Ara, Mayonesta...
Per... Ara m'he de seure allà.
Molt, molt, molt bones.
Se'n va, deixa el programa aquí, en mans de qui sigui.
El món a RAC 1. Ara, de 7 a 12, amb Anna Mayonesta. RAC 1. Tots som 1.
Però que marxes de debò?
Agenda cultural amb música. Avui Sting puja a l'escenari del Festival de Cap Roig. Roxanne. L'exintegrant del grup britànic The Police ha tornat aquest any amb el nou projecte My Songs, un espectacle que repassa els seus grans èxits com aquest Roxanne que sentim de fons, en Hernández.
El cantant guardonat amb més de 10 premis Grammy va exaurir totes les entrades en pocs dies. Així es convertia en un dels artistes més esperats d'aquesta edició. El concert portarà els fans a fer un viatge musical en el temps amb grans èxits com Englishman in New York, Fields of Gold o Every Breath You Take, acompanyat de la banda que va formar quan va iniciar la seva carrera en solitari.
Això serà a Cap Roig, però pel que fa al Festival de Porta Ferrada, avui doble concert d'una banda i actuaran els Catarres. I de l'altra també hi serà la Su. És l'últim concert a Catalunya del seu últim treball, Karaoke, abans de continuar la gira per Almeria, però la cançó de la Su, evidentment, continuarà sonant tot l'estiu a RAC1. I a l'escala, el festival Porta el Blau porta Clara Peya. L'artista de Palafrugell presenta el seu 11è àlbum, Perifèria.
L'univers de Clara Peya s'inspira aquest cop en les diferències que incomoden la societat, tot plegat recollit en un nou repertori de cançons profundes i compromeses amb aquest Mujer Frontera que sentim de fons.
I un altre artista que actua aquest vespre és Pablo Alborán.
Quiero una copa que surte mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla.
Ho farà el Festival d'Arts d'Estiu al Passeig Marítim de Barcelona, un concert que arriba quan l'artista encara està enllestint el llançament del seu proper disc. Per això presentarà cançons inèdites en format íntim, però també repassarà els seus grans èxits que l'han portat a la fama. I tanquem la llista de concerts aquesta nit amb Nil Moliner. De Sant Feliu de Llobregat actuarà al Festival Jardins de Terra Mar a Sitges com a part de la seva gira Nuestra Locura Tour.